Avui, a Islàndia, ara que fa un mes de la mort de Neus Català, dues dones amb històries molt semblants a la de la Neus, però molt menys conegudes. Ens hem passat molt temps, els periodistes, jo el primer, dient que Neus Català era l'única supervivent catalana viva d'un camp de concentració nazi. Doncs no és exactament així. Queda una altra dona, que és catalana, encara que ara no visqui a Catalunya. Es diu Conxita Granger i va estar a Ravensbrück, que és el mateix camp de concentració on hi havia la Neus. I també a Ravensbrück hi va anar a parar una altra catalana, Braulia Cànovas. Ella sí que ja és morta, però avui explicarem la seva història perquè sembla impossible el que acaba de passar. 75 anys després, li han tornat a la seva filla dos objectes de la seva mare, un rellotge i un anell. El camp era un glob de nit. La veu de Marina Rossell, la lletra de Montserrat Roig, aquest Moria Ravensbrück, aquesta cançó, escoltant-la al meu costat i tinc la Carme Rey Granger, que té 68 anys, que viu a Sitges, que és del Pallars, però és professora de literatura, ara jubilada. Carme, bona tarda.
Molt bona tarda.
La teva tieta va estar a Ravensbrück?
Sí.
I és viva?
I és viva. Té 93 anys. Ara està una miqueta així, no del tot fina, però està vivint en una residència.
A on?
A Toulouse, de Llenguadoc.
Jo crec que la primera cosa que havia de saber la gent...
Sí.
És que la teva tieta és viva.
És viva, sí.
Que és supervivent del camp de Ravensbrück, sí. Que viu en una residència,
sí.
A Toulouse.
Sí.
Sap que ha mort Neus Català?
No, nosaltres no li hem dit. I no sabem què fer, si dir-li o no. Es coneixien poc, perquè no sé si es van conèixer dintre el camp. Van estar al camp, evidentment, però es van conèixer després. I després, clar, la Neus va marxar de França.
Uh-huh.
La meva tia sempre va tenir contactes amb tots els deportats i exiliats a Toulouse. Però no va tenir contacte amb la Neus. La va conèixer, evidentment, però després de la guerra, eh?
Et sap greu que de la teva tieta, de la Conxita Granger, no se n'hagi parlat tant, per exemple, com de la Neus?
No ho sé, perquè nosaltres sempre ho hem parlat a la família, però era una cosa amagada, no? Perquè durant el franquisme, recordo que la meva mare deia no ho expliquis a ningú, això. I, clar, sempre ho hem portat molt reservat.
La teva mare et deia que no expliquessis a ningú?
Sí.
Que la seva germana, és a dir, la teva
sí.
tieta, havia
sí.
estat en un camp de concentració.
Sí,
sí. I molt menys que era guerrillera, no? Que treballava sí. a la residència, diguem.
Sí, sí. Jo, clar, ho parlàvem a casa. I a més, els anàvem a veure, perquè no podien venir aquí durant Franco, no?
Mm-hmm.
Anàvem a veure'ls sempre a Luchon, a Foix, a Toulouse... Bueno, i sempre els veiem. Fins després de Franco no van tornar a Catalunya, i llavors venien a casa, etc. No?
Ara anirem a... Quan va néixer, ella és pallaresa, la teva tieta ve sí. del Pallars, explicarem, sí. però és que avui tenim una altra història que em sembla que tu coneixes perfectament. Coneixes la Marie-Christine Gené.
Sí, 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 per descomptat.
Doncs la podem saludar. Saps què li acaba de passar, o no?
Sí, m'ho va explicar, sí, sí.
És molt fort, li han tornat sí. un anell sí. i un rellotge sí. de la seva mare.
Sí.
75 anys després.
Sí, sí.
Tu sí. pots imaginar aquesta sí. sensació de que, sí. de que ara de cop i volta us tornessin això sí, de la sí. Conxita, de la teva tieta?
Sí, bueno, la meva tieta tenia 18 anys, 19, els va complir el tren. Per tant, no crec que tingués anell de casada res, perquè es va casar després, no? Potser tenia un rellotge. No sé, li he de preguntar.
No sap si conserva cap objecte o, per exemple, l'uniforme del camp, sabates, alguna cosa conserva?
Ho va donar tot al museu. Ella és cofundadora del museu. I, per tant, durant molts anys van reunir objectes i coses que tots els deportats o exiliats donaven, fins que van poder fer el museu. Per tant, ella tot el que tenia ho va donar al museu.
Està donat al museu. Sí. Doncs la Marie-Christine Gené, que és la filla de Braulia Cànovas, que també va estar al camp de concentració de Ravensbrück, té 58 anys, viu a París, i la podem saludar. Marie-Christine, bona tarda.
Hola, Hola, bona tarda, Carme.
Bona tarda, què tal, com estàs?
Molt bé. Encantada de saludar-te.
Igualment.
I de fer que amb vosaltres.
Escolta'm una cosa, el primer que t'he de preguntar és si aquest anell i aquest rellotge que us han tornat 75 anys després, els tens aquí davant, ara mateix, aquí, mentre estem parlant per telèfon tu i jo?
Bé, molt exactament tinc, o sigui, tinc el rellotge, que de fet l'anell se l'ha quedat al meu germà, François, i de fet ho vam parlar conjuntament i sí, efectivament va ser una cosa bastant espectacular, no?, que ens truquessin 75 anys després i que aquesta organització hagués localitzat aquests objectes que havien, o sigui, que pertanyien a la meva mare.
Explica'm com és el rellotge que t'has quedat tu.
Uh-huh. Doncs mira, és un rellotge que gairebé es podria portar avui. És un rellotge, doncs, relativament senzill, amb una pulsera de pell, així una mica marró clar, i rectangular, no? I bastant, o sigui, una cosa que gairebé, doncs, avui qualsevol persona podria portar.
Podeu veure tant el rellotge com l'anell a les xarxes socials del programa, perquè la Maria Cristina ens ha passat la foto. Realment és així, el rellotge té una corretja molt prima d'aquesta pell marró, una pell com girada, i és una esfera, és un rellotge realment molt, molt actual. En el cas de l'anell, com és i quina història té, si és que la sabeu?
Bé, la veritat és que no la sabem. Aquest anell pot ser de moltes coses, no? Potser, la meva mare no era casada en aquell moment, era molt joveneta, tenia 23 anys. Potser, no sé, un anell d'un nòvio o... és possible, no? Però aquesta història no la sabem, no? I, de fet, no sabíem que aquella, doncs, havia deixat els seus objectes. Potser ens havia parlat en algun moment, però, bueno, suposo que ho havia també esborrat de la seva memòria, com que no els havia recuperat, i bé...
Quina llàstima que no els hagi pogut recuperar ella, perquè ella va morir quin any?
Va morir l'any 93. De fet, era jove, tenia 73 anys quan va morir. De fet, la meva mare sempre havia estat molt bé, és a dir, una persona molt... tenia molta energia i semblava més jove que la seva edat, tot i que ella tenia 41 anys més que jo, no? Però per mi era... jo la veia com molt, molt jove, no? I el que passa és que, bé, ella en el fons portava moltes malalties a sobre, encara que no ho semblés, mm-hmm. I de fet, doncs, va contraure un càncer, no? I llavors va estar durant molts anys, 12, 14 anys lluitant contra aquest càncer, però després, doncs, al final se la van portar, no?
És a dir, fa 25 anys que és morta, puc imaginar la sensació que ell hauria tingut al retrobar-se amb això. Escolta'm, quina hora marca el rellotge?
Les 2:05 de la tarda.
Les 2:05 de la tarda. I està parat? L'has tornat a fer funcionar?
Sí, no, està parat. Ja miraré de fer-lo funcionar, eh? El tinc aquí com guardat. És una cosa... bueno, és molt, molt impactant, no? I gairebé no sé si tocar-lo o...
Clar, és que un primer dubte és si te'l poses o no te'l poses. No sé, la Carme, per exemple, si poses més situació, què creus que faries? El faries arreglar i te'l posaries?
Jo sí.
Sí?
Sí. Uh-huh. Jo sí que me'l posaria, Maria Cristina. Fes-lo arreglar, sí? I posa-te'l.
Vinga, doncs ho faré. Sí. Ho faré, em costa molt perquè, o sigui, és una persona que a la meva vida he perdut molts rellotges. O sigui, és una cosa bastant increïble. He perdut rellotges molt, molt, molt bons i molt macos.
Doncs fem una cosa, Maria Cristina. El François que es posi el rellotge i tu l'anell. O d'anells també n'has perdut, perquè...
Exacte. El que passa és que jo és una mica femení, no? Quedaria una mica raro. Però el François sí que porta l'anell, eh? És a dir, que el porta, el dit petit, evidentment. Sí. I el porta amb molta... no sé, sí. És molt emotiu, també.
Clar,
no?
És que més... Clar, l'anell per una banda, diguem, perquè ho ha portat ell, el rellotge igual. Però és que el rellotge, a més, té aquesta cosa del temps, no?
Mm-hmm. Té aquesta cosa del temps. És molt simbòlic. A més, el temps és una cosa que jo sempre lluito contra el temps.
Sí.
Sí, sí, realment...
I la veritat és una cosa que em fa pensar també molt, no? I també el símbol, no?, del temps i de l'anell, que són símbols del temps i de la unió, de l'amor, de, bueno, moltes coses molt, molt fortes, no?
Estem parlant amb la Maria Cristina Gené, que té 58 anys, que viu a París, que és filla de la Braulia Cànovas, que va estar al camp de concentració a Ravensbrück, i que ara, 75 anys després, de cop i volta, un dia, us avisen que han recuperat un rellotge i un anell de la vostra mare, que jo no sé, o sigui, qui ho recupera, això? Qui es dedica a això? Perquè, clar, em faig portaveu dels oients del programa que ara mateix estan preguntant-se com pot ser que 75 anys després trobin aquests objectes.
És que sembla gairebé mentida. Mira, hi ha un organisme a Alemanya, cal dir que a Alemanya s'ha treballat molt tot el tema de la memòria històrica, i va haver-hi un procés molt important de desnazificació, i llavors a Alemanya doncs, hi ha un organisme que es diu l'International Tracing Service, que és un organisme que es troba en una ciutat que es diu Bad Oelsen, al nord de Frankfurt, i s'encarreguen de recuperar totes les informacions i els objectes, és a dir, totes les fitxes personals, amb tots els esdeveniments doncs, lligats a les persones deportades, i llavors, entre altres, doncs, han trobat moltíssims objectes, perquè els alemanys doncs, sí, que tenien això, que eren molt metòdics, i guardaven aquests objectes. Cal dir que aquests funcionaris de l'International Tracing Service, que realment són persones increïbles, molt professionals i molt humanes també, o sigui, va ser perquè ens van acollint allà, i vam anar
a
tota la...
És el que anava a preguntar, a veure, si això t'arriba un missatger un dia a casa, truca i et porta això, o si, diguem, heu d'anar a Alemanya, hi ha com un acte de reparació...
Sí, de fet, normalment el que més habitual és que ho facin arribar a les cases, no? És a dir, ho envien per correu. Però nosaltres vam demanar, expressament, o sigui, em vaig posar en contacte amb aquesta organització i els hi vaig demanar si hi havia la possibilitat d'anar-hi nosaltres a buscar-ho, perquè m'interessava molt també veure una mica com s'organitzaven, què és el que feien i conèixer aquella gent, no? I llavors va ser molt maco perquè vam anar-hi, doncs, no únicament jo i el meu marit, però també, evidentment, el meu germà François i la seva dona, i també els meus tres fills que van venir, i més també els nostres cosins a Girona, és a dir, la nostra cosina Mònica, Pepe i nebots, i bueno, va ser, o sigui,
clar, és un momentàs, un d'aquells grans, sí, un d'aquells grans moments molt, de la vida, Escolta'm una cosa. Digues.
Sí, sí. I llavors, clar, els va fer un xoc també, doncs perquè era la primera vegada que tanta gent venia, perquè clar, venim de París, de Barcelona, de Girona, allò semblava la família Trapp, no?, venir aquí. I tots molt contents, o sigui, era com una festa. Allò va ser com una cosa molt festiva i molt maca i molt emotiva, la veritat. De fet, va venir TV3, ens va transmetre, i també la televisió alemanya, i bueno, va ser una cosa molt maca.
En el teu cas, és la mare, que va estar al camp de concentració de Ravensbrück, en el cas de la Carme, és la seva tieta. Quina sensació teniu, per exemple, Carme, de que la teva tieta hagi estat al camp? És una sensació d'orgull, de ràbia?
Jo crec que les dues coses. Orgull perquè van lluitar contra el feixisme i amb consciència, amb molta consciència, perquè l'oncle tenia molta ideologia, no? I això li va inculcar també a la meva tia. I ràbia per tot el que va passar allà, les coses que sé que li van passar. Quan ja tenia 80 i tants anys, la meva tia em va explicar coses, però abans no.
Abans no en parlava?
No en parlava.
Ni mica?
Bé, suposo que amb el seu marit i amb els seus fills, però a mi cada vegada que li preguntava no m'explicava coses. Jo només sabia coses a través de la meva mare, que ella, clar, l'havia vist, l'havia anat a buscar a París, a l'hospital, quan els van avisar, no? Però no sabia jo molts detalls.
De fet, em sembla que la teva mare, la que és la seva germana, diguem... Sí. Quan és alliberada, diguem, sí, no la reconeixia pràcticament de com
no,
havia quedat,
gairebé,
no?
No. I, bueno, va anar a recollir amb ella a la tia Elvira, la dona de l'oncle, perquè l'oncle no el van agafar, i a la Maria, que era filla també de la tia Elvira. La Maria va morir als 31 anys de tifus que havia agafat a Bergen-Belsen. Ja no va sortir ja de l'hospital a París. I elles dues es van recuperar, els van portar a Toulouse per recuperar-se.
Li passa com a la Neus Català, que diguem, fins a l'últim dia va tenir problemes per dormir?
Sí, la meva tia tenia, jo recordo, tenia molts problemes. Ara, últimament, no ho sé, perquè només parlo per telèfon. Tenia molts problemes. Li feien unes dutxes especials cada setmana. Havia d'anar amb un tractament especial per dormir, amb unes dutxes que li feien. Això és el que ell em deia. Això sí que m'ho deia.
No sé, la Marie-Christine, a quina edat tenies quan vas començar a fer-li preguntes a la teva mare de què havia passat en aquell camp de concentració a Ravensbrück?
Sí, jo era bastant petita, perquè o sigui, tenia a partir dels 12 anys, que vaig, o sigui, la preadolescència, em va començar, o sigui, era un tema que em generava moltíssima curiositat. És a dir, jo el que volia entendre era com un ésser humà podria sobreviure amb unes condicions tan extremes. I llavors jo vaig començar a fer-li preguntes i preguntes, era com un corcó, ja m'ho deia, és un corcó, i al final li costava, al principi, però al final va acabant explicant-me coses bastant extraordinàries, no? que han estat lliçons de vida també per mi i que m'han impactat molt durant tota la meva vida. I la veritat és que te n'adones doncs, de la fortalesa de caràcter de les persones i de la capacitat que tenim també de sobreviure en condicions extremes, sí. Sempre i quan tinguem un cert esperit, no?
La sensació que li preguntava la Carme fa un moment, orgull, ràbia, en el teu cas, Maria Cristina?
Sí, aviam, la ràbia, o sigui, evidentment sempre tens ràbia en contra de les dictadures, de tots aquests horrors, i en particular del nazisme, que va ser el nivell, diria, màxim d'expressió d'aquest horror, no? Però, diguem-ne, la meva mare era una persona que no transmetia ràbia, era una persona més aviat que ella ens va transmetre molta tolerància, tot i tenir uns principis molt forts de resistència i d'indignació, però ella, per exemple, sempre ens va dir que els alemanys, doncs, hi havia tota mena d'alemanys, hi havia alemanys doncs, que eren els nazis, però hi havia també, ella es va trobar també amb alguns alemanys que eren molt bones persones, no? I de fet, aquest esperit doncs, anava més enllà d'alguna manera de... O sigui, ràbia, evidentment, però també, no sé com dir, molta fortalesa i molta gratitud també amb algunes persones, no?
En el cas de la mare de la Maria Cristina, de la Bràulia, va néixer el 1920, va néixer en un poblet de Múrcia, de seguida va venir cap a Montcada i a Reixac, després va estar a França entre els 6 i els 16 anys, va tornar a Catalunya amb 16 anys i, de fet, va passar els anys de la guerra aquí, estava a la CNT com a secretària, acaba la guerra o entren els nacionals a Barcelona i, com tanta gent, doncs, agafa el camí de l'exili, se'n va a Perpinyà, la detenen per col·laborar amb la resistència i acaba anant a parar a Ravensbrück més o menys un any i mig, entre els 23 i els 25. Del que et va explicar d'aquest període allà dins, hi ha alguna imatge, alguna cosa que t'hagi quedat especialment?
Bé, hi ha moltes, però bueno, en citaré una, no? Ella, per exemple, va, en un moment donat, doncs, era aquesta capacitat de resistència, no? I llavors, per sobreviure, doncs, era important, doncs, aguantar. I aguantar volia dir estar per sobre de tota aquesta deshumanització de les persones, no? Llavors, ella, per exemple, es va posar a confeccionar en secret, però fent servir aquests vestits que tenien, que eren llargs i bueno, de paper de fumar, va començar a confeccionar uns sostenidors, no? I llavors els anava distribuint a les dones de Ravensbrück, no? I aquesta, o sigui, aquest esperit, no? de solidaritat i d'aguantar i de dir al final, o sigui, al cap som persones, som dones, i som persones humanes, no? Perquè a més de les tortures i dels horrors, no? Hi havia aquesta deshumanització, no? I de tractar les persones com si fossin, bueno, objectes, no? amb un despreci total. I llavors era aquesta lluita, doncs, aquest esperit de lluita permanent contra aquesta deshumanització i sempre aquesta esperança de tirar endavant, que crec que l'ha caracteritzat i li ha permès de sortir-se.
Clar, una de les coses que sempre penso amb els familiars de supervivents, com és el vostre cas, aquí tenim una filla i una neboda de gent que ha estat a Ravensbrück, és aquella incògnita, Carme, de saber si la teva tieta i la mare de la Maria Cristina es devien conèixer allà dins o no es van conèixer?
No ho sé, perquè no conec els noms de les seves amigues. Potser sí, no ho sé, perquè depèn de si van coincidir les mateixes dates, perquè la meva tia va ser l'últim any de la guerra. Per tant, això també vull relacionar...
La meva mare era abans, potser.
Era abans.
Sí, o sigui, diguem-ne, bueno, va ser l'últim any, però després va anar al final a Bergen-Belsen, per cert, que vas anomenat abans,
sí,
que era el camp d'extermini, no? És on va ser alliberada, però hi va ser molt poc. Va ser a Ravensbrück a partir gener va marxar al gener, va arribar al febrer.
El febrer del 44, i en el cas de la Conxita Granger arriba al setembre del 44, perquè clar, és que passa una cosa, o sigui, a veure... Resumeixo una mica la història de la Conxita. Neix al Pallars el 1925, amb 2 anys ja marxa cap a França. Està amb la resistència, la detenen amb la tieta i la cosina. Ara farà 75 anys, aquest mes de maig, i tarda 3 mesos, 3 mesos, de viatge amb tren per arribar fins al camp. 3 mesos, perquè, clar, vies tallades, havien de fer trossos a peu. Li deien el tren fantasma, no?
Sí, perquè ja els aliats... Perquè amb ells els van agafar el maig del 44, i els aliats havien agafat ja molt terreny cap al sud de França. Mm. Llavors, clar, no podien passar cap a Alemanya, no? I per això el tren anava i venia.
T'imagines només la peripècia de 3 mesos per arribar al camp de concentració, no? I després allà, clar, tot això amb 19 anys li agafa la teva
tieta. Va fer els 19 anys a dintre del tren.
Imagina't. I s'està més o menys uns 10 mesos fins que fins que pot sortir.
No sé si van coincidir el comando de treball. La tieta treballava amb un comando que feien motors d'avió. Uh-huh. La teva mare treballava amb algun comando, Maria Cristín?
Efectivament, Carme, efectivament, però no, o sigui, treballava amb un comando al costat de Hannover, que era, però en aquest cas fabricaven màscares de gas per a l'indústria japonesa. Yeah. I doncs, en aquest cas no van coincidir perquè, bueno,
no,
però
perquè
efectivament mantenien una mica la mateixa trajectòria.
Del que t'ha explicat, Conxita, del que t'ha explicat, Carme, la teva tieta Conxita, algun detall que t'hagi impressionat, això que deia, no? Per exemple, la mare de la Maria Cristina, que feia aquests sostenidors per les altres. Algun detall de la vida allà dins que hagués frapat especialment?
Alguns detalls que sí que impressionen de quan feien sabotatge, els hi posaven després els gossos i els hi mossegaven les cames. Amb ella, no. I després també una frase que m'ha frapat molt, que hi havia la Germaine Tillion, que era una antropòloga, que va mantenir l'amistat tota la vida amb la meva tia, i és morta aquesta senyora. I els hi deia, quan estaven al comando per fer sabotatge, els hi deia: heu de ser intel·ligentment imbècils i matusseres perquè els motors no sortissin bé.
Per fer sabotatge.
Sí, tenien la valentia de fer sabotatge estant en les condicions que estaven.
I ser conscients. I els hi deia això, intel·ligentment, imbècils i matusseres.
Dues històries avui de dues dones fortes que hem volgut explicar per començar a Islàndia, ara que fa un mes, dèiem, de la mort de Neus Català, la història de Conxita Granger, que va estar a Ravensbrück, que és viva, que té 93 anys, que és en una residència a Toulouse, al sud de França, i la història també de la Braulia Cànovas, que ella va morir el 1993, va estar a Ravensbrück també, i de cop i volta un dia avisen els seus familiars que han recuperat 75 anys després dos objectes de la seva mare. Un anell, que el té el François, del seu fill, i un rellotge, que el té, com ens explicava la Maria Cristín, que el té a París, que l'està veient ara mateix, i que aquí li dèiem que se'l havia de fer arreglar i que se'l havia de posar i lluir-lo amb orgull.
Sí.
Ho faré.
Sí.
Una abraçada, Maria Cristín.
Una abraçada ben forta. Una abraçada. Adéu.
I una abraçada també a Carme. Gràcies per haver vingut a recordar amb orgull i amb ràbia la lluita de la teva tieta.
Gràcies a vosaltres.
Islàndia, amb Albert Ong.